Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
No sé si coneixeu Black Mirror. És una sèrie britànica que es pot veure a través de Netflix. La sèrie de producció anglesa, com dèiem, és tan bona com inquietant alhora. De fet, és molt inquietant. Black Mirror utilitza la tecnologia, la revolució digital, per mostrar-nos com podria ser el nostre futur com a societat, a partir de l'ús excessiu d'aquesta tecnologia i les telecomunicacions que tot ho envolta. Des d'una cosa tan terrenal com el segrest d'una princesa de Gal·les que s'esbomba a través de la xarxa, fins a aplicacions o trames inimaginables que fan que, per exemple, una persona no pugui agafar un avió perquè l'aplicació de reconeixement social que apareix a la sèrie li ha donat una puntuació més baixa del compte i no té una acceptació social prou alta com per poder pujar. Doncs bé, tot això que expliquen i que sembla surrealista, en el fons ja està passant. Bandes terroristes amb una clara inferioritat de forces davant d'un exèrcit convencional tenen una enorme capacitat de generar pànic a tot el món amb accions puntuals amplificades a les xarxes. Instagram mateix, a través de la figura dels influencers, està transformant la manera com es promocionen productes i serveis, i aquestes figures ja s'inclouen a les planificacions de les grans campanyes de publicitat, desvirtuant la percepció del que és una imatge personal d'un anunci publicitari. Un dels experiments més recents, que no serà l'únic, ni l'últim, ni segurament serà el pitjor, ens ha arribat des de Xina, que ja està treballant en un sistema de crèdit social. És una espècie de puntuació que tindran els ciutadans a partir de la seva conducta i que permetrà o limitarà drets tan bàsics com l'accés, per exemple, al transport públic en funció del civisme de la gent. Com es puntuarà? Doncs encara no està gens clar. Però de moment ja sabem que hi ha més de 20 milions de càmeres de seguretat intel·ligents i una aplicació mòbil obligatòria que espiaran el comportament dels ciutadans. Que això passa a la Xina i l'Empordà queda molt lluny o encara falta molt de temps? Doncs sí, però sobre això últim heu de saber que la implantació d'aquest sistema ja està activa i està previst que s'acabi a finals del 2020. I sobre la proximitat, recordeu que a Xina, sense anar més lluny, hi ha una còpia exacta mil·límetre a mil·límetre del nostre Cadaqués. Així que tan lluny tampoc està tot plegat. Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I fa fred. Saludem en Martí Seguer amb la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia. Aquesta matinada de dimarts estaven descarregant alguns ruixats. Aquest matí aquestes precipitacions i nuvolositat ja aniran marxant i s'intensificarà el vent de tramuntana, que a la tarda ho pot fer amb ratxes fortes. Per això hi ha actiu un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per vent, que pot superar els cops de 90 km per hora i onades que poden superar els 2,5 metres. Les temperatures avui estaran entre els 11 i els 3 graus. I els propers dies, dimecres i dijous, amb predomini de sol, vent de nord i temperatures fredes, tot i que ja hem entrat a la primavera.
Doncs 3 són els graus que marca el nostre termòmetre del supermatí a un dia perquè comenci, com deia Martí, la primavera. Una bona manera de rebre-la, doncs aquesta primavera és precisament tornant a l'hivern. 3 graus de temperatura, dèiem, per començar el 20 de març i per començar el supermatí, també amb la previsió, amb la previsió de les notícies que us explicarem al llarg del programa. Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia.
Saludem també en Toni Sellas. Toni, bon dia.
Bon dia.
Anem als titulars de la jornada.
Primer pas de Palamós, Calonge i Vall-llobrega per la nova línia de transport públic després que el Tribunal Superior de Justícia suspengués la concessió a la Sarfa. Els ajuntaments han publicat al Diari Oficial de la Unió Europea l'anunci per a les empreses que vulguin optar-hi.
Concentració de protesta davant una paradeta de Ciutadans a Palamós. Membres del CDR local van aplegar-se dissabte davant un estand d'aquest partit amb pancartes amb lemes com "Ni un pas enrere" o "Llibertat presos polítics".
L'empresa Airbio Solutions de Torroella de Montgrí opta a un premi d'emprenedoria. Són els guardons Emprenedor 21, un dels més dotats econòmicament d'Espanya i Portugal. L'impulsen CaixaBank i el Ministeri d'Economia.
El temporal de principis de mes té conseqüències en el litoral de l'Empordà. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat en un visor les fotografies aèries on es veu com la línia de costa s'ha endarrerit uns metres.
Els Espais Naturals de l'Alt i el Baix Empordà programen més d'una vintena de sortides per descobrir el patrimoni cultural. Són activitats guiades i gratuïtes. El programa comença aquest diumenge a la ruta megalítica dels Estanys a l'Albera.
Mor amb 111 anys l'empordanesa Lola Moret, una de les persones més longeves del món. Nascuda el 10 de gener de 1907, només hi havia 78 persones que la superessin en edat.
I al Supermatí d'avui parlarem amb la Sílvia Fa, que és la directora de l'escola Els Àngels de Palamós. És una de les tres escoles que formen part del grup En Pas Ferm per treballar plegats entre escoles d'educació especial. Serà al llarg d'aquest programa que ara comença. Són les 8 del matí i 6 minuts. I entrem en matèria. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Hola, bon dia.
Els ajuntaments de Palamós, Calonja i Vall-llobrega han fet el primer pas per elaborar la nova línia de transport públic entre els municipis. Ho fa després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués, tal com va avançar aquesta emissora, la concessió a l'empresa Sarfa. En què consisteix aquest primer pas, Dani?
Doncs aquest primer pas consisteix en la publicació al Diari Oficial de la Unió Europea d'un anunci previ que serveix perquè ho tinguin en compte les empreses que vulguin optar a oferir aquest servei. Tal com ha informat l'Ajuntament de Calonja, aquest és un primer pas obligat per la llei en concessions d'aquestes característiques, però no defineix cap termini que fixi quan es realitzarà la nova contractació. Ara bé, el consistori ha explicat a Ràdio Capital que el procés serà llarg i no s'engegarà fins dintre de 6 mesos o un any.
Tot i que moltes de les característiques d'aquesta nova ruta encara s'han de decidir, la nova licitació per ordre del jutge que va tombar l'anterior haurà d'estar oberta a totes les empreses que s'hi vulguin presentar.
Sí, ens ho deia el regidor de mobilitat de Calonja, David Llença. L'anterior contracte posava com a condició que la línia entre Palamós i Calonja havia de ser una branca d'una línia que ja existís, que és la que oferia la Sarfa, que era l'única que podia optar al concurs. El regidor Calongi aclareix que això era una exigència de la Generalitat.
Allò que fins ara se'ns venia exigint que fos així per poder-ho fer, doncs ara aquest jutge determina que no. Entenc, en la meva opinió, que el que determina justament que el que vol és que sigui obert i, per tant, no una branca d'aquesta companyia amb independència, que la mateixa companyia pugui ser finalment l'única licitadora o no, no?
I a Palamós hi ha passat precisament això.
Us hauria de caure la cara de vergonya. Us hauria de caure la cara de vergonya. Si odieu Catalunya, marxeu. Us hauria de caure la cara de vergonya. Sou uns vereits. Sou uns poca vergonya.
El CDR de Palamós ha boicotejat una paradeta informativa de Ciutadans a l'Avinguda Catalunya. David Parranyo, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Els manifestants s'han concentrat davant de la parada del Partit Taronja amb dues pancartes on es llegia "Ni un pas enrere" i "Llibertat presos polítics". Alguns vianants van unir-se a la protesta amb missatges pels presos o per unes pensions dignes.
Us hauria de caure la cara de vergonya. Us hauria de caure la cara de vergonya. Si odieu Catalunya, marxeu. Us hauria de caure la cara de vergonya.
Aquest era, com dèiem, l'ambient que es respirava, per tant, en aquesta paradeta, David.
Sí, a veure, segons afirmen els CDRs, la seva intenció va ser situar-se en uns metres al costat i desmentir, diuen, la informació que ho donessin els membres de Ciutadans a la paradeta. En un vídeo penjat a les xarxes socials es veu com un vianant crida a la gent de Ciutadans que, si odieu Catalunya, marxeu. En el mateix vídeo es veu com els mateixos militants de Ciutadans van reclamar respecte i llibertat. Una patrulla de la policia local va fer acte de presència. Des de Ciutadans van assegurar que estan orgullosos dels seus militants perquè, diuen, han defensat la llibertat i la democràcia davant dels, textualment, totalitaris i nacionalistes.
Nacionalistes catalans, en qualsevol cas, perquè no, això del nacionalisme no es reparteix només a una sola banda. El vídeo i les imatges dels fets els podeu trobar al nostre web radiocapital.cat i aquest passat vespre una vintena de persones s'han concentrat a la plaça del Mercat de Sant Feliu de Guíxols a la convocatòria de la CUP per cremar fotos del rei. Més notícies. Aquest dissabte 17 de març ha mort l'empordanesa Dolors Moret amb 111 anys. Era la persona de més edat a la demarcació de Girona i la segona de Catalunya, Dani.
A tot el món només hi havia 78 persones que la superessin en edat. Lola Moret ha estat enterrada aquest dilluns al matí. Moret va néixer el 10 de gener de 1907 i des dels 13 anys fins a la seva jubilació havia fet de telefonista a Begú. Residia a Palamós des de feia 26 anys.
Doncs que descansi en pau i una salutació a la seva família. I a les 8 i 10 minuts del matí... En un altre ordre de coses, però no deixem de parlar de gent gran i amb aquesta música parlem en clau de comentari el que ens arriba de la mà de l'escriptor begurenc Miquel Martín.
El passat divendres, la Biblioteca de Begur va acollir un homenatge a la Teresa Jové. Amb 97 anys, la Teresa continua vivint a la mateixa casa d'Esclanyà que va compartir amb el seu marit, el malaguanyat polític i pedagog Josep Pallach. La Teresa continua escrivint, continua llegint, atenta a l'actualitat, crítica i compromesa, com sempre. La seva vida va estar marcada per un pare d'idees anarquistes i enamorat de la cultura que li va inculcar la passió pels llibres, per les llengües i per les idees lliures i democràtiques. Quan parles amb la Teresa, sempre agraeix també l'educació i els mestres que va tenir i el suport del seu marit quan va decidir posar-se a escriure. Com a tants altres joves de la seva generació, la Guerra Civil va estroncar els seus somnis i els seus projectes i la va empènyer cap a la duresa i l'amargor de l'exili, on precisament va conèixer en Josep Pallach. Però allà encara els havia de sorprendre la Segona Guerra Mundial i l'ocupació nazi. La Teresa, però, no va dubtar a col·laborar amb la resistència i a jugar-se la vida amb la temible Gestapo. Tampoc no va dubtar mai de continuar lluitant contra el règim feixista de Franco, ni de cercar una pedagogia renovadora que contribuís a formar una societat més lliure, més justa i més crítica, perquè igual que pensava el seu marit, està convençuda que la solució dels grans mals de la humanitat passa per una bona educació. Com deia el poeta T.S. Eliot, l'única saviesa que podem esperar d'obtenir és la saviesa de la humilitat. La Teresa sempre diu que no ha fet res d'extraordinari, que només ha viscut la vida que li ha tocat viure i que s'hi ha enfrontat tan bé com ha pogut. La seva humilitat i honestedat encara la fan, doncs, més admirable.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Tenim més notícies per explicar-vos en aquest dia d'avui. L'empresa Aerbio Solutions de Torroella de Montgrí opta a un premi d'emprenedoria.
Supermatí.
Es tracta dels Premis Emprenedor 21, un dels millors dotats econòmicament d'Espanya i Portugal, impulsat per CaixaBank i el Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat espanyol. Una altra empresa gironina, MEJN Neuroserveis de Blanes, també és candidata als Premis Paula Boira.
L'entrega dels Premis Emprenedor 21 se celebrarà a Barcelona el proper 21 de març. En aquesta fase s'otorgaran 5 premis en l'àmbit ibèric de les empreses amb més potencial de creixement en els sectors de ciències de la vida, tecnologies de la informació, negocis digitals, tecnologies industrials i agroalimentari. Els guardonats de cada categoria aconseguiran 25.000 euros i l'accés a un programa internacional de creixement, organitzat amb la Singularity University i l'Escola de Negocis ESADE. Els premis estan impulsats per CaixaBank i co-atorgats pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, arribant aquest any a la seva 11a edició. L'empresa de Blanes, MJN Neuroserveis, es dedica al disseny, fabricació i comercialització de dispositius mèdics amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones malaltes. El primer dispositiu que està desenvolupant és un wearable en forma d'auricular que mesura el risc de crisi d'epilèpsia i fa un registre d'aquestes de manera contínua. Aerbio Solutions, l'empresa de Torroella de Montgrí, és una plataforma online per a la gestió integral dels viatges corporatius que redueix els costos dels viatges de les empreses gràcies a l'aplicació de la intel·ligència digital, agilitzant tots els processos de coordinació, organització i reserva dels serveis necessaris per als desplaçaments dels seus professionals. En total, la convocatòria de 2017 distribuirà prop de 490.000 euros en premis, fent que converteix els Premis Emprendedor 21 en una de les convocatòries per a emprenedors amb més dotació econòmica d'Espanya i Portugal. Els premis s'adrecen a negocis altament innovadors amb menys de 3 anys d'activitat i es caracteritzen per una alta participació d'empreses procedents de tot el territori.
És gairebé un quart de nou del matí. Gerard Tascalls, bon dia.
Bon dia, Miquel.
De seguida anem amb tu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Palafrugell ha estat convidat a participar a l'EFI Sport. La invitació de la que parlàvem reconeix l'eficiència energètica de Palafrugell a les instal·lacions esportives del municipi, Gerard.
La jornada de FISPOR està organitzada per l'Institut Català d'Energia i pel Consell Català de l'Esport. Palafrugell ja ha format part després de les millores energètiques al pavelló poliesportiu i al pavelló de patinatge. Durant la jornada, Palafrugell ha estat representada pel regidor d'Esports, Pau Lladó. Lladó ha estat acompanyat de l'enginyer de l'Ajuntament com també de l'empresa encarregada de les millores.
I els afectats pel càncer colorectal podran assistir a diverses conferències organitzades al Centre Palamós Gent Gran. Aquestes conferències estan organitzades per la Fundació Punt Colliga i l'Hospital de Palamós Gerard.
Les conferències sobre el càncer colorectal tenen l'objectiu de complementar la informació rebuda pels afectats i els seus familiars. Durant els propers mesos s'han programat fins a 7 conferències amb temes totalment diversos. Les xerrades tractaran temes com l'ostomia, l'alimentació en el postoperatori, la incontinència anal o l'enfrontament de la malaltia. La primera conferència serà a la sala polivalent del Centre Palamós Gent Gran el proper dimarts 20. L'encarregada serà la doctora Piedad del Moral, especialista en cirurgia general i de l'aparell digestiu. Aquesta activitat s'uneix als serveis que la Fundació Oncolliga Girona ja ofereix als malalts de càncer.
I més d'una vintena de sortides per descobrir el patrimoni cultural empordanès. Aquesta és la proposta dels Espais Naturals de l'Alt i el Baix Empordà per aquest 2018 amb la col·laboració dels Consells Comarcals. El programa d'activitats comença aquest diumenge amb una visita als estanys de la Jonquera i la ruta megalítica que els envolta a càrrec del Parc Natural d'Interès Nacional de l'Albera, Toni Selles.
Són sortides guiades, gratuïtes i amb diferents nivells de dificultat. El programa l'integra en 22 sortides, en diumenge i dies festius, distribuïdes entre la primavera i la tardor. Les places són limitades i per això es recomana trucar amb antelació per reservar lloc. Enguany, els Espais Naturals Empordanesos han elaborat un programa de sortides que se centra en el patrimoni cultural, a motiu de l'any europeu del patrimoni cultural. Pel període de primavera, de març a juny, s'han programat visites, rutes i activitats a l'entorn del paratge de Tudela, els paisatges de Víctor Català, el patrimoni de les Salines, les plantes del riu d'Aró, el camí d'Empúries, les vores del riu Orlina, el patrimoni de Cabanelles i l'entorn de Romanyà i la cova d'en Daina, entre d'altres. L'activitat s'atura a l'estiu i es reprèn a la tardor. Des del 16 de setembre fins al 9 de desembre, les sortides guiades portaran els visitants a un recorregut pel patrimoni de pedra seca del Montgrí, la Posidònia i les roques del Cap de Creus, el paisatge d'Aquellstellbarri de Calonge, el rec del Molí i la farinera de Castelló d'Empúries, les basses militars del Montgrí, les rieres de Cistella i Vilarig, el Puig Montclar de l'Ardenya i els boscos de Requesens, entre d'altres.
I si aquesta llista d'espais us ha fet una mica llarga escoltada així per la ràdio, òbviament podeu retrobar-la a través del nostre web radiocapital.cat. I més històries, Albert Fort, que és el cantant de l'orquestra de Diversiones, o el cantant de Diversiones, millor dir, per això d'orquestra crec que ja no ho fan servir. Va, ha explicat al supermatí de Ràdio Capital com va néixer la idea d'enregistrar un disc. Ha dit que fa anys que hi donaven voltes perquè són una banda de festa major i no sabien si tenia massa sentit fer-ne aquest disc, Dani.
També ha explicat com es finançarà l'àlbum, tenint en compte que no es poden lucrar pels drets d'autors de les seves cançons, ja que són versions. Ha dit que la gent que vagi al concert on es gravarà el disc, aquest divendres, a la Millona de Salt, finançarà el disc.
És la principal activitat de la jornada familiar que organitza...
Bé, aquesta, òbviament, aquest no és el tall, aviam.
Si han de demanar drets de totes aquestes discogràfiques, ho faria inviable, per això és un disc que no es posarà a la venda i que no, la gent no el podrà comprar perquè no és aquesta la finalitat. És un regal, serà un regal, de, si ho fas en aquest sentit, doncs no hi ha problema perquè ja pagarem l'SGAE com a concert, o sigui, no...
Ha assegurat que, per sort, el seu àmbit no es subscriu a lucrar-se amb la venda de discos. Per això, no necessiten treure en benefici perquè ells es centren, com dèiem, a les festes majors. Un disc, això sí, que gravaran en vídeo i el penjaran a YouTube. Sobre el futur de l'orquestra, ha explicat que duraran fins que la gent ho vulgui o ells s'hi puguin dedicar.
Quan la gent veiem que comença a deixar de seguir-nos o que ja no té sentit i que doncs, nosaltres tenim les nostres feines, tenim les nostres famílies i això és un plus. I aquesta manera de passar-nos-ho bé nosaltres des de fora de les nostres rutines doncs, també fa que això comani a la gent.
Aquest disc que els Diversiones gravaran durant el concert d'aquest divendres a la Mirona de Salt es dirà Diverdisco i estarà format per les versions de cançons que els han fet molt populars i estimats a les festes majors de l'Empordà i a les comarques gironines.
Un quart i 5 minuts de nou. L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat en un visor les fotografies aèries del litoral català després del temporal dels dies 1 i 2 de març.
Aquest temporal va provocar afectacions generalitzades en aquest tram de costa i també al Baix Empordà. En aquest visor es poden comparar en detall les imatges d'abans i el després del temporal de les platges del Baix Empordà. S'observa clarament com la línia de la platja s'endarrereix diversos metres. Podeu veure alguns exemples a radiocapital.cat.
I ara que en Dani feia referència al web, radiocapital.cat, allà mateix també us podeu reservar per la nostra calçotada del dia 15 d'abril.
Ah, la primavera. Arriba el bon temps, comença a fer calor, l'Empordà floreix, les al·lèrgies... I la primera capitalçotada popular 2018. Una benvinguda a la primavera, una festa radiofònica, una bacanal gastronòmica. Capitalçotada 2018. Un dia per compartir plegats que arriba el bon temps i per veure'ns les cares entre els que fem la ràdio de l'Empordà i els que l'escolteu. El diumenge 15 d'abril, al jardí del restaurant Can Mac de Sant Feliu de Boada, hi haurà amanides, pa amb tomata, calçots, pollastre, xai, botifarra, vins del celler Roig Perals, recuit, crema catalana... Tot plegat per només 30 euros. Reserva la teva capitalçotada 2018 a radiocapital.cat/calçotada i vine a passar-t'ho bé mentre fem el millor que sabem fer. Menjar. radiocapital.cat/calçotada. Afanya't, que les places són limitades i nosaltres, sense tu, no som ningú. Però fa de mal dir.
Us ho explicàvem al principi d'aquest programa. Èxit de la segona marxa solidària amb pas ferm a Santa Cristina. Unes 1.200 persones han participat aquest cap de setmana en aquesta activitat, David.
És la principal activitat de la jornada familiar que organitza l'Agrupació d'Escoles i AMPAs d'Educació Especial de les Comarques Gironines, que uneix els centres comarcals dels Àngels de Palamós, Font de l'Abella de Girona i Ventijol de Blanes. La trobada, que ha tingut lloc a la zona esportiva municipal, s'ha clos amb un concert a càrrec del grup calongí Diversiones.
I per parlar precisament sobre aquesta marxa, tenim amb nosaltres la Sílvia Fa, que és la directora de l'escola Els Àngels de Palamós. Senyora Fa, bon dia.
Hola, molt bon dia. En nom de l'Agrupació d'Escoles d'Educació Especial de les Comarques Gironines.
Senyora Fa, disculpi, no l'havíem sentit. Què és el que ens deia?
No, deia que sí que és cert que sóc la directora dels Àngels, però que en aquesta ocasió no parlo com a directora dels Àngels, sinó com a membre de l'Associació d'Escoles d'Educació Especial.
Uh-huh. Queda clar. Escolti, expliqui'm d'on surt aquesta marxa solidària en pas ferm que es va fer a Santa Cristina.
Mira, la iniciativa surt de les trobades que hem anat fent en tots els centres d'educació especial i de la necessitat que vèiem de que hi hagués alguna cosa pensada perquè els nostres alumnes estiguessin plenament inclosos. I en una línia és aquesta, i en una altra és, evidentment, recaptar fons per seguir fent a cada una de les escoles que hi participem aquelles activitats que ens suposen un cost extra.
Escolti, això ho han fet sota aquesta agrupació que es diu En Pas Ferm, que sí, aplega a tres escoles d'educació especial. Quin és la... Vostè deia, hem organitzat això per obtenir recursos per fer totes aquelles activitats que ens generen una despesa extra. Quina és la diferència d'una escola d'aquest tipus respecte a una escola normal? Posem una mica allò sobre blanc sobre negre.
De fet, són els usuaris de cada una de les escoles. En una escola ordinària, els alumnes, quan, per exemple, després de l'escola han d'accedir a una activitat extraescolar, tenen totes les facilitats del món, hi hauria el part, la part econòmica, no?
Sí, diferenciaria.
En el nostre cas, en els nostres alumnes fan falta més suport, fan falta que les activitats puguin contemplar aquesta diversitat, que es puguin acollir els alumnes. Una altra de les diferències que tenim, i en aquest cas sí que parlo per als Àngels, per exemple, és que nosaltres no tenim especialista de música i contractem uns professionals externs i encaminem la música, no com ho fan a les escoles ordinàries, sinó que hi busquem un altre objectiu, que seria potenciar la comunicació. A l'escola de Font de l'Abella, per exemple, tenen teràpia amb gossos dins de l'horari curricular, i aquestes activitats hi ha uns especialistes que les fan, et porten els gossos i ho has de pagar. Clar. Nosaltres també fem equinoteràpia, que ens serveix per moltes coses, però sobretot també per fomentar aquelles accions de fisioteràpia, que també s'han de pagar. Llavors tot això és un cost extra que han d'assumir els pares, no? Els professionals i els especialistes els posa el Departament d'Ensenyament, som els que treballem allà, però hi ha més coses que es poden fer i donar.
Bé, d'entrada li he de demanar disculpes perquè he fet una diferència entre escoles d'educació especial i escoles normals, i aquest normals m'ha semblat desafortunat, i a mesura que vostè anava parlant...
A mi no em preocupa. El normal és que tots som diferents.
Sí, el que passa que no voldria jo normalitzar una cosa que no... normalitzar la verbalització d'una cosa que no és correcta. Vostè està parlant d'escoles ordinàries, cosa que em sembla com a mínim semànticament més encertat. Escolti, quines barreres, sé, a vegades pot semblar obvi, però crec que també és convenient allò explicar-ho bé, quines són les barreres amb les que es troben els alumnes d'una escola com la seva o com aquestes escoles d'aquest col·lectiu En Pas Ferm?
Mira, jo crec que en els centres educatius ara mateix les barreres s'estan tallant. Pensa que quan hi ha un canvi social, quasi bé sempre tot comença en els centres educatius. Llavors, en els centres educatius ordinaris, els professionals estan preparats i podran atendre la majoria de dificultats que puguin tenir els alumnes d'educació especial. Sí que és cert que les escoles d'educació especial sempre es mantindran per aquells que en el centre ordinari no hi estiguin a gust, perquè és un dels fets importants de tenir en compte. La principal dificultat que tenen és que hem de conscienciar-nos tots del que he dit fa un moment, que tots som igual de diferents, i que a vegades fem cosetes rares que no deixen de ser cosetes rares i ja està, no porten res més. No? I això, doncs, és aquelles coses que fa que ens mirin, no? Que fa que ens facin diferents. Doncs totes aquestes coses són aquelles que, quan volem una festa inclusiva on hi participi tothom i on tothom vegi que fem el que fem cadascun de nosaltres, ens desplacem amb cadira de rodes, fem estereotipis, que són aquests moviments repetitius raros, no? Diguéssim, però fem el que fem, en el fons tots tenim les mateixes necessitats i tots gaudim igual del mateix.
Escolti, i vaja, vostè és directora de l'escola Els Àngels, ha notat que hi ha amb el temps que porta dedicant-s'hi, ha notat que hi ha canvi de la societat en la percepció que tenen de la gent que reben aquesta educació especial?
I tant. Sí, ja fa 20 anys que sóc a l'escola, 20 anys potser, no sé ben bé exactament, 18-20 anys, hi ha un canvi important, sí. Ja no hi ha aquell concepte la benevolència, l'ajuda al pobret, ja no hi és aquest concepte. L'hem eliminat del tot. Però hem de treballar més encara, eh?
En quines línies s'ha de treballar més?
Jo penso que a partir de l'escola. A partir de l'escola formarem persones capaces per entendre que tothom és diferent i que hem de conviure amb la diferència de tots. I que tothom té...
No, dic, a partir de l'escola, entenc que és a partir de l'escola ordinària de la qual també...
I de l'escola especial. Sí. A les escoles es formen les persones i quan són petits és quan podem empapar-nos més del que serem quan siguem grans, no? Uh-huh. Per això és tan important l'escola.
Sí, jo li volia preguntar, aquesta activitat, aquesta marxa en pas ferm, aplegava, vaja, quin tipus de gent va aplegar? És a dir, la societat, les persones que reben educació especial haurien de tendir a barrejar-se més en activitats amb persones que no tenen aquesta necessitat? És a dir, aquesta marxa en pas ferm va transcórrer, diguem-ne, amb gent d'aquest àmbit de l'educació especial o va plegar molta gent molta gent que no té aquestes necessitats? No sé si m'estic explicant bé.
Sí, hi havia moltes famílies amb nens, que una de les coses que ens agraïen és la part final de la festa, que era el concert de diversió. És a dir, podem estar a un concert amb els nostres fills que fa un munt que no podem sortir. Això els pares i els uh-huh. fills també s'ho van passar bé. Hi havia persones que participen habitualment amb activitats d'aquestes esportives del rendiment, amb curses. Hi havia doncs, gent d'aquest col·lectiu. Hi havia, evidentment, famílies de les escoles d'educació especial. Hi havia molts altres professionals també de les escoles ordinàries que van saber doncs, que hi havia aquesta activitat. Hi havia grups de nois i de noies dels instituts que havien vingut conjuntament perquè els hi venia de gust doncs, fer alguna cosa junts i els anava bé. Hi havia gent molt diversa i aquesta és l'autèntica riquesa del que vam fer allà. I en aquesta activitat es van tenir en compte coses que en molts altres llocs es tenen en compte. Per exemple, dins del concert, en una part hi havia matalassos al terra. Els nois i noies i els nens i nenes que tenen pluridiscapacitat necessiten fer canvis posturals i els hi va molt bé poder tenir un espai d'aquest. Amb això és difícil que algú que no coneix directament la necessitat hi pensi. No? En aquest cas doncs, tenien aquesta possibilitat perquè hi era i va estar ple. Hi havia nens jugant i hi havia altres nens i nois fent el canvi postural, sortint una estona de la cadira de rodes.
Li deia perquè sovint em fa la sensació que aquest discurs de necessitat de normalització és més unidireccional i que surt de la gent que necessita fer aquest discurs, que necessita reivindicar aquesta normalitat, que no pas des de la part de la societat que, diguem-ne, vivim en condicions normals i que em fa la sensació que egoistament sovint no en som prou conscients i tendim a no participar o a no barrejar-nos en activitats d'aquest tipus. No pas que siguin mala fe, però crec que em fa la sensació que tendim a això. No sé.
Fa falta saber quina és la necessitat dels altres per poder-hi donar un lloc. Si no ho expliquem, no ho sabrà l'altra gent, no? Uh-huh. Llavors, és important explicar-se. Per això et deia que és important la feina de les escoles, perquè a les escoles estan formant els nous adults. I si a les escoles els nens i nenes conviuen amb aquestes diferències i amb aquestes necessitats dels seus companys, els entendran més endavant el que organitzi una festa, pensarà que hi ha persones que tenen aquella necessitat. És per això que et dic que és important la feina a les escoles, perquè a partir de les escoles jo penso que es pot canviar el món.
Senyora Fa, no sé si tenen previst fer alguna altra activitat en aquesta línia que van fer aquesta marxa en pas ferm.
Mira, hem quedat després de Setmana Santa amb el grup d'escoles d'educació especial per fer la valoració. Mai ens comprometem a tornar-hi l'any que ve, depèn de les persones també això, de si tenim energia, si no, si tenim ganes, ja. Si no. No sé, no donaré una resposta clara hi va haver una primera edició, hi ha hagut una segona, hem augmentat el nombre de persones. Jo crec que per mica que puguem, tornarem a fer una altra edició.
I per mica que puguem, tindrà a la seva disposició la nostra antena per fer-ne difusió. Senyora Sílvia Fa, que és directora de l'Escola Els Àngels, gràcies per atendre'ns i per explicar-nos una mica més sobre aquesta casuística.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí. I avui, dimarts, doble ració de comentari. El primer ens arribava amb l'escriptor begurenc Miquel Martín. El segon ens arriba de la mà de l'actor Carles Xuriguera.
Fa mig any que no fem res. Tot va començar amb aquella gran idea d'un intel·lectual de Twitter. I si no féssim res? Que van sortir els llibres i les llistes de traïdors, de cagats, de gent de bé, de gent que va, que torna, gent que crema, gent que es crema, crema catalana, que avui és Sant Josep, etc. Llistes i més llistes. Els humans fem llistes, això és així. Com era d'esperar, els que no fem res no les van mirar. A vegades, si venia de gust, escoltaves 3 minuts d'alguna entrevista, però per riure, per res més. Després sempre, i encara ara, és molt més interessant no fer res. Començaria a ser l'hora de passar el moment ignorar. Ignorar el que diuen allà, ignorar el que diuen els d'aquí, ignorar què diu el teu veí. No fer cas, de res, gràcies, de res. Gràcies, de res, gràcies. Gràcies. N'hi ha que criden que volen un govern per tots, no només per uns quants. Això sí que és utopia. De tota manera, per mi no cal. No em cal cap govern que em governi. Sobretot si tinc el meu president allà a l'exili fent la, com es diu ara? Bé, no fent res, que és el que ara pertoca. He tornat a aquesta raconada de l'Empordà arran de mar. Torno a veure passar aquells quatre. Sembla que els acompanya una dona. Sí, són 5. No, 6. Ara n'arriba una altra. Foc a terra, criden avui. Foc a terra. Això em fa pensar en aquell article d'un suposat antropòleg autor de la capsa blaua o roja, com els bombons, o com les galtes d'una llibretera que conec. En fi, potser sí que el que necessitem és fer foc a terra i preparar uns cargols a la llauna o uns alls tendres salvatges que ni fan res, ni són bons per menjar, però indiquen que la terra on creixen és ben sana. Com la nostra. Estranyament, el sol es torna a pondre darrere les Illes Medes. Sí, tal com us ho dic.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Són les 8 del matí i 37 minuts. Entrem en temps d'actualitat esportiva i avui dimarts fem un repàs d'alguns dels partits del cap de setmana. Començarem amb el futbol i parlem del Palamós, que va guanyar a casa contra el Castelldefels, victòria que l'ha fet sortir del descens de tercera divisió. Ens explica més detalls l'Alba Cabrera.
Aquest diumenge el Palamós ha aconseguit els 3 punts davant el Castelldefels. Aquesta victòria, com bé has dit, Miquel, treu els palamosins del descens, però no els allunya de la zona perillosa, ja que es troben a només una plaça del descens i amb els mateixos punts, però menys gols encaixats que el Granollers, que ara mateix ocupa la penúltima plaça a la classificació del grup 5 de tercera divisió. Els palamosins es van avançar al marcador amb 2 gols a la primera meitat. La segona per als de Castell de Fels van disputar-la amb ànims de buscar la remuntada i van marcar el 2-1 al 80. Però un tercer gol del Palamós al 88 va assegurar la victòria a casa. Ara el Palamós és 17è amb 27 punts, però patint per allunyar-se al descens ja sense formar-hi part, i diumenge 25 de març jugarà a Vilafranca amb un rival que porta 3 jornades consecutives sense guanyar.
I ara parlem de futbol femení. La Unió Esportiva Lestartit no va poder guanyar guanyar a domicili al Porqueres i va perdre el seu camp per 3-1. Derrota que fa que l'equip de l'Estartit continuï en la novena posició de preferent catalana femenina, no, Alba?
Així és, una derrota especialment dura per les estartidenques que han trencat davant el Porqueres l'alegria de la victòria de la jornada passada aconseguida a casa davant el Sant Gabriel. El Porqueres va ser superior en tot moment del partit i l'Estartit només va poder consolar-se en marcar un gol al minut 88 de partit. Ara la Unió Esportiva de l'Estartit continua amb 26 punts a la novena plaça de preferent catalana femenina i diumenge les noies de l'Estartit rebran el Sabadell, 12 i 5 punts per sota d'elles, a falta de 6 partits pel final de la temporada i amb un balanç per les estartidenques del curs actual de 8 derrotes, 8 empats i 6 victòries.
I els que ja han jugat contra el Sabadell han estat els Senglars, que també han, parlem de rugby ara, que també han perdut la jornada passada a la capital del Vallès i que ara són cinquens, però amb possibilitat de classificar-se pels play-offs d'ascens, Alba.
Sota una pluja fina i un fred creixent va començar un partit que es preveia difícil pels torroagencs, que acusen ja les acaballes d'una temporada dura amb nombroses baixes. Els de Sabadell van dominar el partit en tot moment, que sumat a la falta d'encert dels Senglars els posava la victòria a l'abast amb tres marques transformades. Tot i això, els de Torroella no es donaven per vençuts i a les acaballes del partit aconseguien retallar distància, tot i que era una distància insuficient per capgirar el marcador. Amb un resultat final de 21-7, el Sabadell ha superat els del Baix Empordà a la classificació, que tornen a baixar fins la cinquena posició amb 23 punts, encara que amb opcions de disputar els play-offs perquè només es troben a un punt dels quarts, el Sabadell, que en tenen 24, i a dos dels tercers, el Castelldefels, que en tenen 25. Esmentar que l'Hospitalet ha estat eliminat per sanció per no compareixer en dues jornades de la Lliga de Primera Catalana de Rugbi. I ara tots els equips tenen un partit menys i es resta de la classificació els punts aconseguits contra aquest equip.
Gràcies, Alba. I de l'Alba, el resum, per cert, de l'actualitat esportiva també al nostre web. I de l'Alba Cabrera a l'Alba Elegide. Alba Elegide, bon dia.
Bon dia.
Anem amb les notícies d'àmbit general. En forma de repàs breu, la neu torna a baixar gairebé fins a la mar i acumula 10 centímetres al Tibidabo. L'emblanquinada afecta diverses carreteres i ja ha arribat, per cert, als 100 metres. I més notícies, un debat a l'ONU denuncia la regressió dels drets humans a Espanya i que la policia buscava aterrir la gent l'1 d'octubre. Els ponents de l'acte amb familiars de presos i exiliats reclamen que la comunitat internacional reaccioni davant de la repressió de l'Estat i davant la presència de Carles Puigdemont i d'Anna Gabriel Alba.
L'Institut de Drets Humans de Catalunya va organitzar un acte al Palau de l'ONU de Ginebra ahir al migdia, que va comptar amb la presència del líder de JxCat, Carles Puigdemont, i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel. En la seva intervenció, l'advocat de Som Defensores, Anaïs Franquesa, va assegurar que l'operatiu policial de l'1 d'octubre no anava dirigit a aturar la votació, sinó a aterrir la gent.
L'operatiu policial de l'1 d'octubre no anava dirigit a aturar la votació. El dispositiu policial de l'1 d'octubre anava dirigit a terroritzar la població i que tingués un efecte dissuasori, per tant, no anessin a votar, i castigar a les persones que sí que s'havien traslladat als centres electorals.
En el debat també es va criticar la manca de separació de poders per part de l'Estat espanyol.
I Carles Puigdemont viatjarà a Finlàndia del 22 al 24 de març. Té previst visitar el Parlament finès i pronunciar una conferència a la Universitat de Helsinki.
Un diputat del Parlament finès ha anunciat a través del seu compte de Twitter que Puigdemont visitarà el Parlament de Finlàndia, convidat pel grup d'amics de Catalunya, i que també farà divendres una conferència sobre la situació a Catalunya, a la Universitat de Helsinki. El diputat Mikko Kärnä ha donat la benvinguda a Puigdemont i ha celebrat que el líder de Junts per Catalunya pugui informar dels últims esdeveniments a Catalunya.
I l'ONG Proactiva Open Arms fa una crida per obtenir un segon vaixell de rescat davant de la immobilització del primer a Sicília.
En una roda de premsa ahir al Port de Barcelona, el fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va lamentar que aquesta ONG i altres estiguin sent assetjades per les autoritats líbies i italianes per tal de no rescatar refugiats.
Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com anem?
Doncs mira, aquí amb les festes de la primavera. Primavera, que per cert, És avui? No, demà, no, demà, no?
Demà. 21, no? Avui és 20, demà 21, sí. Demà arriba la primavera, sí. La primavera astronòmica, que diuen, perquè la primavera climatològica, sí. Escolta...
No, senyor.
Tornem aquí a passar fred una altra vegada, un nou hivern en mitja primavera.
Sí, ja sol passar això a vegades, no sé si t'ha passat alguna vegada, però a mi no és la primera vegada que em passa, passar, no?, directament, ostres, ara comença la primavera, vinga, va, un altre cop el fred, ara comença la tardor, vinga, sí. Va, ara un altre cop continua fent més calor.
Bueno, de fet, va ser a mitjans de març l'última gran nevada que va haver-hi en aquest país, aquelles del 2010, sí. Que va deixar tot el país col·lapsat de dalt a baix, i allò va ser a mitjans de març, vull dir.
I a l'Empordà, a més a més, va ser especialment
notable. Sí, nosaltres vam estar gairebé 5 dies sense llum en alguns llocs, vull dir que sí, déu-n'hi-do.
Sí, però no és el cas aquest any, sembla.
No, de moment no. A veure què diu en Martí Seguer, que ens va explicant al llarg dels dies. Escolta, d'una cosa tan analògica com la llum i la neu, anem a una cosa tan digital com l'actualitat. Doncs això, l'actualitat digital, valgui la redundància, perquè aquesta setmana hem sabut que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha multat a WhatsApp i per Facebook, i a Facebook. Per què ha sigut aquesta multa? Sí.
Tan digital i tan preocupant i tan analògica també com és la protecció de dades, però tan digital alhora, no? Perquè precisament avui dia tot el tràfic, podríem dir-ho així, de dades, no sé si en el millor o pitjor sentit de la paraula, però el tràfic de dades entre empreses i entre aplicacions és molt habitual. I sí, hem conegut que protecció de dades, doncs, ha multat a Facebook i WhatsApp, que al final és com multar WhatsApp perquè és la mateixa empresa, doncs, per compartir dades sense el consentiment explícit de l'usuari. Yeah. Això va ser ara fa uns anys quan Facebook va adquirir WhatsApp, que no sé si recordeu que va venir de cop i volta una actualització de l'aplicació de WhatsApp en la que es deia que a partir d'una determinada data, a partir d'un mes, una cosa així, les dades que recollia WhatsApp, és a dir, número de telèfon bàsicament i poca cosa més, serien compartides amb Facebook. I aquí, doncs, es van començar a sentir un munt de rumors a veure què faria Facebook amb aquesta informació, no?
Yeah.
Si enviarien WhatsApps amb publicitat, aprofitant la plataforma de publicitat de Facebook, i bé, tota una sèrie d'especulacions que es van començar a donar. Total, que ara l'Agència Espanyola de Protecció de Dades s'ha multat amb 600.000 euros, 300.000 euros per cada empresa, que al final sortiran de la mateixa caixa, si és que acaben sortint.
Sí.
Perquè, clar, ja sabem que totes aquestes empreses, evidentment, el que fan és de seguida posar en marxa tot l'exèrcit d'advocats i de poder de recursos,
sí, doncs, sí,
per veure si finalment exacte. Acaben...
I 600.000 euros que deu ser, no? Anant bé, deu ser el que Facebook guanya en un minut.
No sé si en un minut o en tres, però sí, és una mica com una pessigolla, eh? O sigui, saps allò quan em fan pessigolles a la planta del peu?
Sí.
Els que tinguin pessigolles a la planta del peu ja saben de què els parlo.
Sí.
Doncs això, que va ser això, l'any 2016, concretament a l'agost, quan es va llançar una primera actualització de les polítiques de servei i la política de privacitat de dades, en les que es deia que per poder fer... continuar fent ús de l'aplicació de missatgeria de WhatsApp, doncs es podrien arribar a cedir les dades personals que recull aquesta aplicació a Facebook, i que a més no hi havia cap manera de renunciar a allò.
Ja.
D'acord? O sigui, era o fas servir
o fas això,
o acceptes aquestes condicions o et quedes sense aplicació.
Clar.
Això té un sentit, no? Perquè al cap i a la fi sí que és veritat que gratis no hi ha res en aquest món, i com diuen en castellà, no hi duros a quatre pessetes, no?
Sí, això ho hem comentat més d'una vegada, que vull dir que a vegades aquestes normatives o aquestes sancions són més de cara a la galeria o de maquillatge que no pas reals i que serveixin per canviar coses.
Evidentment també tenen una base legal, no? Perquè aquí, sobretot una de les bases en les que sustenta aquesta sanció és que no hi havia cap mecanisme utilitzat en aquesta maniobra, per dir-ho així d'alguna manera, en què l'usuari pogués fer ús d'aquell dret que té de rectificar, cancel·lar o modificar les seves dades, no? O sigui... Uh-huh. No tenies cap link en el que, a més a més, es comuniqués exactament com es faria ús d'aquesta informació. I bé, doncs per aquí s'ha agafat.
Molt bé, més temes. Ahir vàrem saber que ja hi ha hagut el primer atropellament mortal per part d'un cotxe, anava a dir teledirigit, sense, però vaja, per un cotxe autònom, sense conductor, eh?
Sí, sí, no, teledirigit no, perquè això significaria que...
que hi ha algú que el controla, que sí, està clar.
Però en aquest cas, no. Sí, sí, els cotxes autònoms, la veritat és que estan... no trigaran gaire a ser una realitat. Una realitat... Ja són una realitat, però no trigaran a ser una realitat...
Una quotidianitat. Comú.
Exacte, seria més la paraula adequada. Doncs sí, hi ha moltes empreses que estan treballant en projectes d'aquest tipus. Apple està treballant en el seu propi projecte de cotxe autònom. El més conegut és el de Google, aquí sí. Que sembla un ou, no?
Sí.
I que ha tingut alguns accidents.
Bueno, però... Tesla també fa proves d'aquestes,
Tesla,
no?
Tesla, sí, està treballant més en aquest sentit també. Però el que ha sortit la notícia també ara fa uns dies, aquesta setmana, ha estat que Uber, la famosa companyia de lloguer de cotxes, no? De cotxes sense conductor, doncs, que també està treballant en un projecte propi d'aquest sentit, doncs, ha tingut la desgràcia de ser la protagonista de que un dels seus vehicles sense conductor doncs, ha atropellat una dona, concretament una dona de 49 anys a Arizona, als Estats Units. Bé, segons un comunicat de la policia, el vehicle sense conductor d'Uber es dirigia cap al nord quan una dona caminava fora d'un pas de peatons, és a dir, no estava dintre del que entenc que el cotxe podia interpretar com una zona segura pels peatons, no? I va ser atropellada pel cotxe. Clar, aquí potser el millor qualsevol podria dir, sí, però és que clar, un cotxe amb conductor també podria haver atropellat, de fet això passa molts dies sí, no, i cada dia segurament.
Probablement la proporció de cotxes amb conductor que tenen accidents, la proporció segurament seria més gran que la de cotxes que no tenen conductor, però clar, estem en un terreny tan nou i tan inexplorat. Exacte, encara que qualsevol cosa que passa de seguida agafa grans dimensions.
Exacte, això passa com amb els avions. El transport aeri és el tipus de transport, el mitjà de transport més segur del món.
Exacte.
El que passa que quan passa una desgràcia és tan sonada i a més sobreviu tan poca gent doncs que és notícia tot arreu, és molt dolorós, etcètera, però clar, si comparem amb les persones que volen cada dia a les carreteres, doncs evidentment no té res a veure. Però sí, és això, com és el que dius, com que és un terreny una mica encara per explorar, doncs de seguida és notícia que pugui passar això. I també és una manera també dels contraris a aquests avenços, doncs, per llançar-ho en contra dels projectes.
Tu veus Black Mirror, Josep Lluís?
No, és que no veig gaire tele, sincerament.
Doncs hauries de veure Black Mirror. Està a Netflix i quan tinguis una estona... No, home, algú que es dedica en el seu dia a dia a la tecnologia no pot no seguir aquesta sèrie.
Un dia t'explicaré una curiositat d'algú que es dedica al seu dia a dia a la tecnologia que se'm marxa al cap. Bueno. Saps la dita aquella d'en Casa del Herrero?
Sí, sí,
no?
Sí, Cuchillo de Palo, ja. Cuchillo de Palo que cantaven La Flaca,
Doncs sí.
Bueno, va. Vinga, va, anem a l'última. Hisenda treu una aplicació mòbil per fer la declaració de la renda. Acabàrem-nos, eh?
Mira... Sí. La veritat és que quan arriba el moment de fer la declaració de la renda, per moltes persones no sempre és un moment agradable i dolç de l'any. Si t'han de tornar diners, potser encara, no? Però si has de pagar, doncs encara menys. El que passa que, sigui com sigui, sinònim de presentar la declaració de la renda era una mica com, fins ara, com un mal de cap, no? Ostres, ara que no sé si això està ben fet, si no està ben fet, que me vindran, em demanaran documentació addicional, no sé quantos, etcètera, no? Doncs ara sí, Hisenda acaba de llançar una aplicació per mòbil, tant per Android com per iPhone, a través de la qual doncs, es podrà presentar automàticament la declaració de la renda. Sí que és veritat que val a dir que no es podrà presentar qualsevol tipus de declaració. És a dir, només es podran presentar aquelles amb què Hisenda t'envia directament l'esborrany, que,
clar,
per l'altra banda, són moltes, o sigui, moltíssimes.
Sí, sí, de fet són la majoria.
Que ben bé una quarta part de totes les declaracions es podran presentar a través d'aquesta aplicació, perquè t'envien l'esborrany. Ei, estàs d'acord? Perquè tenim aquestes dades fiscals de tu i t'hem de tornar o has de pagar això? Perfecte, confirmes l'esborrany i ja està. I és una manera, doncs, ràpida de presentar la declaració. Clar, evidentment la inversió que ha hagut fer Hisenda en aquesta plataforma, doncs, és considerable. Però també és veritat que tot l'estalvi que suposa de persones que no han d'anar a una oficina de l'agència tributària a presentar la declaració, doncs evidentment és un estalvi important. De fet, el número de persones que presenten la declaració per internet ha augmentat moltíssim des del 2010 cap aquí. El 2010 era un 49% les declaracions que es presentaven de forma telemàtica, i l'any passat, 2017, ja van suposar, si no m'equivoco, un 88%. És a dir, hi ha hagut un augment d'un 39%.
Ostres!
En 8 anys.
Déu-n'hi-do.
És veritat que han influït moltíssimes coses, millora de connexions a internet, tota la implementació de certificats digitals que més o menys funcionen amb normalitat, també totes les
històries. Ara això del certificat digital, només falta que per tramitar-lo es faciliti una mica, perquè també, Déu-n'hi-do, el rotllo patatero del certificat digital, anar a Hisenda, fer un cunyàs de mil dimonis.
A veure, al final sí que és veritat que un certificat digital el que ha d'acreditar és que realment ets tu el que està al darrere d'aquella operació que estàs signant, no? Per tant, en algun moment del procés ha d'haver una persona que faci una assignatura manual i que autoritzi això. Sí que és veritat que hauria de ser una mica més flexible a l'hora del funcionament, perquè, per exemple, realment si vols que un certificat digital de funcioni, has d'encara fer-ho servir amb Internet Explorer.
Clar. Jo en tinc un instal·lat en Firefox,
I funciona bé?
Sí.
Sí, ostres, doncs ja m'explicaràs exactament com t'ho has fet, perquè jo mai me n'he sortit al 100% per fer servir un certificat digital en Firefox o en Chrome. He hagut de, al final, acabant funcionant amb Internet Explorer. Almenys per fer servir amb la Seguretat Social i amb Hisenda, almenys amb aquestes dues plataformes.
Jo el Hisenda el tinc instal·lat amb un Firefox i em funciona bé, sense problema. De fet, la putada és que si l'instal·les en un Firefox en un ordinador concret, sempre més has de fer-ho tot des d'aquell ordinador amb aquell navegador. Vull dir que,
sí,
que...
Això també té el seu sentit, per això. Una mica per evitar suplantacions d'identitat.
Sí, però, escolta, els bancs, per exemple, tenen informació molt més sensible que Hisenda, que al final és on hi guardes els diners, i et pots connectar des de qualsevol lloc a qualsevol portal d'un banc i pots fer 50.000 operacions. Hi ha moltes maneres de validar-ho i d'assegurar que si la targeta, que si l'SMS, el mòbil.
Sí.
Vull dir,
tens raó,
però... De nou, la maquinària de l'Estat és lenta i farragosa i burocràtica.
Això sí, sempre. Sempre. Això mai ho dubtis de l'Estat o de qualsevol administració pública, en general. Però sí, en això tens raó. El que passa que sí que és veritat que tota la infraestructura de seguretat que pot tenir un banc no és la mateixa que pots tenir tu amb un dispositiu a casa.
Ja, però jo crec que...
Qualsevol.
No, està clar, però el que vull dir és no que hagis de tenir la infraestructura que té un banc, sinó que el que tu necessites per connectar-te a un compte corrent o a un estat de comptes, vull dir, el que no té sentit és que tu des de casa teva o des de mig al camp amb un portàtil i un mòdem puguis fer operacions financeres multimilionàries i en canvi no puguis fer la declaració de la renda sense tenir un certificat digital que prèviament has hagut d'anar a Hisenda a validar, no sé què, no sé quantos. Això és el que vull dir, saps? Vull dir que tot el procés és molt complicat.
No, i a més a més que si sapiguéssim les interioritats i els forats de seguretat de qualsevol tipus de procediment d'aquest tipus, ens posaríem les mans al cap,
Per això. Sí, escolta, semblem dos senyors grans asseguts allà a la terrassa del Centre Fraternal de Palafrugell fent un cafè i rajant de, jo què sé, en aquest cas, de la
parlem,
cosa...
No parlem d'obres, però parlem de
certificats digitals, d'una cosa que, a més, estic segur que la gent que ens escolta ara mateix es deu estar preguntant que què coi estem dient. De manera que, si et sembla, ho deixaríem aquí.
Pues mira, em sembla bé, tu.
Fins la setmana que ve.
Vagi bé.
Que bé, adéu, cuida't. No tenim massa temps per més, però abans fem el repàs a algunes de les activitats culturals que podeu fer a casa nostra amb en Pau Ponseti, començant, per exemple, per avui dimarts, que al Castell de Benedormients de Platja d'Aro acull l'exposició retrospectiva de l'artista Anna Lenz. Pau.
Lenz és la creadora i màxima exponent de l'Oli Smithing, una valenta aportació en l'art d'avantguarda dels últims anys. El complex procés a què sotmet les seves teles i les seves obres aporten una textura gairebé escultòrica, fàcil de reconèixer pels matisos i relleus, així com per les contínues capes de color que s'insereix sobre les teles i sobre les quals finalment realitza buidats. podeu visitar l'exposició a l'horari habitual d'obertura del Castell de Benedormiens, com també els caps de setmana i festius d'11 a 1 i de 5 a 8 de la tarda.
I també al claustre de l'Hospital de Torroella hi podeu veure l'exposició fotogràfica Muntanyes caminant.
Una sèrie de fotografies que tenen en comú haver estat realitzades caminant per la muntanya. La gran majoria són paisatges d'alta muntanya, al Pirineu, però també n'hi ha d'altres muntanyes com Montserrat, el Montseny o Sant Llorenç de Munt. Fotografies de grans panorames, gairebé a vista d'ocell, juntament amb fotografies de petits detalls a peu de terra. L'horari de visita de l'exposició és de 10 del matí a 7:45 de la tarda al claustre de l'Hospital de Torroella de Montgrí.
I ràpid, la Sílvia Fa, directora de l'Escola Els Àngels i portaveu de l'Agrupació d'Escoles i Ampes d'Educació Especial de les Comarques de Girona, ha explicat al Supermatí de Ràdio Capital la tasca d'aquestes escoles d'educació especial, Dani.
Explicava d'aquesta manera les diferències obligades entre una escola ordinària i una d'educació especial.
L'escola ordinària, els alumnes, quan, per exemple, després de l'escola han d'accedir a una activitat extraescolar, tenen totes les facilitats del món, jo li parlo la part econòmica, no?
Sí,
diferenciaria. En el nostre cas, en els nostres alumnes fan falta més suport, fan falta que les activitats puguin contemplar aquesta diversitat.
Equinoteràpia, fisioteràpia o gestionar la comunicació a partir de la música són algunes de les activitats especials que es fan en aquestes escoles.
Que vagi bé, Dani. Fins demà.
Fins demà.
Martí, anem al temps.
Matí amb nuvolositat intensa, que ja a poc va marxant i s'intensificarà el vent de tramuntana.